Què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts a una nova entrega del Motel Suís, la número 19, avui que és dia 27 d'agost del 2025, per tant estem ja a 3 dies només del debut del Sabadell a la Primera Federació contra l'Eldense, estem a 5 dies del tancament del mercat de fitxatges d'estiu, per tant, programa mogudet, el d'avui, i estem a les portes també de començar temporada a Ràdio Sabadell. Com a mínim pel que fa als esports començarem el pròxim dilluns, dia 1. Per tant, avui ja us podem dir que és la penúltima entrega del Motel Suís. Dilluns comença l'Hotel Suís, però avui és la penúltima. Demà serà l'última, però això ho deixarem pel final, si us sembla bé. Sergi Garcés, què tal?
Bona tarda.
Pel final, no?
Pel final.
La sorpresa, sí. Pel final.
La sorpresa sempre al final.
Si no em diu al contrari, Sergi Parc. Hola, Sergi Parc.
Hola, Vitori.
T'imagines que ara ho destapa?
Ara sí.
Ara que final ho destapa. Va adelante.
No, al final, no?
Final.
I divendres no hi haurà motel. Dijous l'últim.
A veure, hi ha una possibilitat oberta, que és que Adrián Arroyo divendres faci un motel ell sol.
Mira, en self.
Hi ha aquesta possibilitat.
Que treballi una estona.
Però bé. Mira, trobaven a faltar per aquí, Sergi Garcés. Ara feia uns dies que no apareixies al Motel Suís, tu.
Ah, al motel, anava a dir no, però vaig estar al Twitch de l'altre dia del partit. Sí. Ja em van trobar a faltar menys.
Mira, l'Oriol diu per aquí, fitxatge aquesta tarda i demà entrevista a Viale. I dissabte primers 3 punts. El tema del dissabte, no ho sé, tant de bo. La resta no va per aquí, la pel·lícula.
No.
El tema fitxatge no ho sé.
Correcte, anava a dir el mateix. Jo el tema fitxatge no ho sé. El tema entrevista a Viale segur que no. Perquè si no fa marxa enrere, el director esportiu del Sabadell no té intenció de parlar més. Com a mínim fins al mercat d'hivern.
Bé, el vam sentir aquí.
Sí.
A finals de juliol, si no m'erro. Des d'aleshores únicament s'ha produït el fitxatge de Carlos Alemán. Per tant, no hi ha hagut massa novetat respecte a aquell dia. És veritat, Roger Benet també ha tornat. També ha tornat.
Home, que no ho ha notat la gent. Començat 10 minuts tard.
No, 10 no, 20. 20 minuts tard. Home, el tio portava 2 mesos i escaig de vacances,
Ja ho havia ahir.
Mare meva, tu.
Ja tocava, ja
increïble.
Tocava.
Increïble.
Per defensar-lo una mica. Ha vingut a fer els partits de pretemporada,
Això sí.
No sé, tan durs amb ell.
Home, a veure, que el tio ha estat 2 mesos, allò... Que deia que tenia ganes de tornar, ja.
Ha fet les d'aquest any i les de l'any que ve. L'estiu que ve estarà tot l'estiu aquí amb nosaltres.
Dit això, fet una mica d'introducció d'aquest motel. Avui és un dia important, perquè avui han sortit els horaris de les jornades.
Un horari!
D'una jornada! A 9 dies que comencés la jornada,
O sigui, es pot obrir el foc ja o no? Podem disparar ja o no?
Podem rajar ja,
o sigui, podem
si
dir ja que el que hem anat dient aquests últims dies, que és una punyetera vergonya, que la federació maltracti d'aquesta manera la categoria, però a tothom, o sigui, a tots els implicats, per començar pels clubs. Avui fèiem, ja dissabte ja fèiem números amb el Sabadell i avui tornàvem a fer números, perquè la gent es faci una idea, i poso l'exemple del Sabadell perquè és el nostre i és el més proper, però estem parlant del fet de poder tancar un viatge amb una certa previsió, com ens passaria a qualsevol de nosaltres, a fer-ho amb tan poc temps, i en el cas d'un equip de futbol, quan a sobre és un col·lectiu de 20, 20 i tantes persones afectades, podem estar parlant de gairebé 10.000 euros de diferència. 10.000 euros. Mm-hmm. O sigui, ara que aquest estiu ens hem fet un fart de sentir presidents de diferents clubs parlar, alguns fent els crowdfundings per intentar fer veure que han de sobreviure més del que sobreviuen i coses d'aquestes. No, poca broma. És que estem parlant de que només un viatge, una jornada, li pot suposar una diferència més menys de 10.000 euros a un club qualsevol. Ja et dic, poso l'exemple del Sabadell, és a dir, entre tancar viatges per anar a Sanlúcar fa un mes, com podria haver estat perfectament, a tancar-los avui des d'aquesta, a quarts de dues, més o menys, que ha sortit, un quart de dues, aproximadament. Hòstia, és que és molt bèstia, I aquí sumaria aficionats, a premsa, tots els que al final estem enmig de tot això. Per mi és una vergonya. Estic afectat directament i per tant per això suposo que fa que incrementi la meva emprenyamenta i que no tinguin els nassos de treure més d'un horari. És a dir, ara ens passa que d'aquí 3 setmanes hem d'anar al Algeciras i estarem en les mateixes i ja han assegurat que no faran com fa, què, 3 anys o 2 anys era, no? Que vam estar a primera federació, sí, 2 anys.
2 anys.
Ah, que es van treure tots els horaris de la primera volta fins al final i després cap a la meitat de la temporada, quan faltava una jornada o no per arribar a l'equador de la temporada, es van treure tots els horaris de la segona volta. Bé, ells sabran, no sé, no sé si avui en parlarem també. Hi ha tants factors televisius per aquí al mig que igual això també passa factura.
És que jo t'anava a dir això, que hem anat tard amb tot, no? Amb el tema de les teles també. I al final és cert que aquí, no sé si la Liga o la productora de la Liga o qui sigui és la que ha de tenir l'última paraula en teoria amb els horaris, però a l'entrar també les autonòmiques, no sé fins a quin punt també tindran vot de dir, ostres, aquest partit, en lloc de posar-me'l a 6:15, me'l pots posar, m'ho estic inventant, a 7:45 i així el podem emetre, no ho sé. Però s'ha anat tard en tot, és que està clar, vull dir, ja es va anar tard amb el tema de, fins i tot dels grups, amb el tema de les teles, i ara amb això, amb els horaris també. I al final, per cert, crec que no ho hem dit, Vitori, l'horari és...
Com a tal, sí, no l'hem dit.
Diumenge de festa major aquí a Sabadell, però a Sant Lucas de Barrameda, Atlético San Luqueño Sabadell, aquell diumenge a 6:45 de la tarda.
El partit que tanca la jornada. De fet, aquí el veiem amb... subratllat, amb color groc. És l'últim partit de la jornada. Gràcies, Roger Benet, perquè si no, no el veiem des d'aquí dins. Aquest Atlético San Luqueño Sabadell a 6:45. De fet, és curiós perquè... bé, hi ha també particularitats amb el tema dels horaris. Per exemple, al grup 2 tenim 2 partits en divendres. El Nàstic, per cert, que torna a pringar en divendres. Hi havia força malestar en aquest sentit. En canvi, al grup 1 no hi ha cap partit en divendres i apareix per aquí també la franja de dissabte a 12:00. Diferències respecte a la primera jornada, on hi havia partits en dilluns, els partits en dilluns desapareixen, en teoria no ha d'haver-hi partits en dilluns, però ara hem vist que aquesta franja de dissabte a 12:00 s'ha introduït, també.
Sí, el tema de la jornada 1 i la jornada 2 que tinguin horaris diferents, també crec que va amb el tema de l'estiu i de que és mes d'agost encara que agafa la primera jornada i que la federació, aquí, o la lliga o qui sigui, ha d'adaptar els horaris també d'estiu i a partir de setembre és quan ja pots posar els horaris que han de ser normals ja per la resta de la temporada, si és que es considera així. Però vaja, que el tema dels horaris és una bogeria, eh? Vull dir, de fet, hi ha un gràfic, Roger, que és el següent, que hem preparat aquí. En dues jornades, que són 40 partits en total dels dos grups, en dues jornades, 22 horaris diferents. O sigui, mira.
El joc dels rellotges, eh?
És allò de divendres, en les dues jornades, ja dic, 3 horaris diferents. A 5:00, a 7:15 i a 10:15. Dissabte, tot aquest grapat d'horaris. Diumenge, aquests. Dilluns, que són els de la primera jornada, a 8:15 i 9:15. En total surten 22 horaris diferents per 40 partits. Vull dir, és com un descontrol també amb el tema dels horaris i que sí, que hi ha aquests condicionants del tema de la calor de primera jornada, que la jornada 2 s'han d'adaptar, que les plataformes que ofereixen 10 partits, clar, al final ha d'haver com a mínim 10 horaris diferents perquè aquestes plataformes ofereixin a través del canal en particular els 10 partits, però és això, un descontrol que amb dues jornades, no sé, una mica difícil de manejar.
A mi el que em fa patir d'això és que al final acabi afectant a l'assistència a la nova Creu Alta, com a tal, perquè com comencem a tenir, que pot passar, al final ja aquesta primera jornada, és cert que encara és agost, hi ha moltes competicions que futbol bàsic encara no han començat. Tenim 6:45 a l'estadi aquest perdó, 7:45 a l'estadi aquest dissabte, però com comencem amb divendres al vespre, amb dissabtes al migdia, amb diumenges a... Patirem, en aquest
sentit. Em sembla que ho he llegit en algun lloc i que em perdoni qui ho hagi dit, perquè no recordo. Diria que és el Nàstic que juga 2 divendres.
Sí,
ja.
Sí, ho dèiem abans. Sí.
Clar, hòstia, t'ho imagina que et toca. O sigui, que et toca això, o que et toca un dilluns. O sigui, que no saps mai quina és l'hora bona i la dolenta, perquè aquí tindríem exemples de tot. Però és evident que tot el que marxi de la lògica d'un dissabte tarda o d'un diumenge tarda, si ja parlem molt sovint que els horaris aquells amb els balears de diumenge al matí ja passen factura, ara imagina't a 12:00 d'un dissabte. És que l'horari del dissabte a 12:00 és de futbol formatiu. O sigui, no ens enganyem. És
totalment.
Futbol formatiu.
Deien també que havia de ser circumstancial aquest horari. Després ho vull veure,
A veure, i que no ens van amar la temporada passada a jugar el dissabte,
sí,
el dissabte al matí, eh? Però no sé. Jo trobo que el fet de combinar o de voler combinar tantes coses, segurament, com dius tu, entre el factor aquest de voler fer o necessitat de fer 10 horaris diferents com a mínim per jornada perquè la plataforma que en fa 10 no repeteixi, perquè a més és per un únic canal, amb sí, la qual cosa no és com el futbol de primera, que si no enganxes per aquí l'enganxes per allà i al mateix temps s'estan solapant dos partits o primera i segona s'estan solapant, però clar, és que és molt difícil, és molt complicat.
No, i després hi ha coses, també hi ha decisions incomprensibles, el fet de jugar a Elda a les 12 del migdia o a Eivissa a les 4 de la tarda, com t'enganxi un cap de setmana de...
No, és que ara mateix, tal com està la meteorologia que ho hem vist aquest estiu, no pots posar la mà al foc, ja sé que és més fàcil que faci calor a Elda que no pas a Ferrol, sí, sí. Però que hem vist que aquest estiu a la península Ibèrica, a Espanya, hi ha hagut horari, o sigui, hi ha hagut temperatures brutals tant al nord com al sud, com al centre, a l'est i a l'oest. Ara mateix tu t'arrisques a dir que, no sé, que torno a dir, que és més difícil que faci molta calor a Donosti que no pas a Múrcia. Però t'arrisques a dir que aquest dissabte no sortirà un cap de setmana d'aquells de calor tropical i que a les 12 del migdia és impepinable no poder jugar, perquè és que no es pot... No sé.
És que, si no tinc entès malament, el tema dels horaris... o sigui, es considera que agost és allò més estival amb altes temperatures i és quan estàs obligat a posar els partits al vespre o al nord, per exemple, que els posen a la lliga a les 5 de la tarda, segons com, sí, però sembla que això és a l'agost. I a partir de setembre ja pots posar els horaris normals, com a primera divisió que ja tens els partits a les 2 del migdia, un quart de 5, tal, això a partir de setembre. Però clar, és cert que principis de setembre... No. Corres el risc d'arribar a Elda i arribar al
maig
brutal.
I al maig estem ficant horaris de tarda ja, tarda vespre. Per tant, si al maig ja s'estan posant, que és primavera com a tal.
És cert que nosaltres per ara no ens podem queixar.
No.
O sigui, són dos horaris prou correctes.
Una mica estrany pel tema d'un
sí,
quart, un quart.
Però el quart aquest però sí. Et juga una mala passada, però
sí. No està malament.
O sigui, anem a ser justos. Un quart de 8 és una bona hora. I un quart de 7 no és mala hora a Sanlúcar, potser un pèl de calor encara. Aquí, per mi, el hàndicap és que coincideix amb la festa major de Sabadell, però bé, havent-hi festa major, no saps què és millor, perquè no saps en quin moment la gent estarà més pendent de les activitats que hi ha, de la molta activitat que hi ha, que no pas del futbol. I, per sort, dins de la mala sort, el fet de que no s'ajunti, ja sé que això és molt molt personal a l'hora d'opinar-ho, però que no s'ajunti amb el fet de que també hi hagi futbol a casa, o sigui, amb el fet d'haver d'anar a l'estadi i que això et privi de poder fer altres activitats de la festa major. Però que ha trigat molt, massa, i que a sobre no hem passat de la jornada 2, és a dir, el partit contra el Cartagena i el partit, diria que és contra l'Algeciras, sí, a tercera i quarta jornada, respectivament, sense anar més lluny, encara no tenim horari, i el pitjor, per mi, que no tenim previsió de que realment vagin a complir allò que van dir, d'anar amb 3 setmanes d'antelació, de jugar amb mar...
Sí, això havia llegit que fins a la jornada 4...
No començarem
amb el tema de les 3 setmanes d'antelació. Diu per aquí el Xau que falta l'horari del diumenge a 8:45 del vespre, que no s'ha fet pel partit de la selecció. Jo no m'he acabat d'estudiar les tendències dels partits. No sé si de diumenge a última hora, o l'últim partit, vaja, es pot passar a jugar, no sé si tu ho has vist, Parc, el divendres. Poder es pot, evidentment, però no sé si respectaran com a mínim, és a dir, no et faran una setmana curtíssima.
No sé jo,
no sé si hi ha
alguna... No sé si es fixaran molt.
No sé si
això,
hi ha hagut algun exemple. Ara és qüestió d'anar mirant els partits de diumenge, de la primera jornada, sí, i veure si algú ha anat a parar el divendres a la jornada 2. Ostres, em costa d'imaginar.
No, en un principi, de fet, el Sabadell, avui parlàvem amb algun dels integrants de l'staff, començant pel team manager, per l'Albert Perea, parlant una miqueta de l'organització, i ens deia que ells estaven convençuts que el partit de Sanlúcar, per exemple, jugaria o diumenge o dilluns, perquè el Sanluqueño vindrà de jugar dilluns, la primera jornada. Per tant, és el que dius. Jo crec que... Jo tampoc ho he anat a analitzar, el detall, però estic convençut que els que han jugat divendres segurament els hi haurà tocat ara jugar dissabte, com a molt, diumenge, i els que venen de jugar diumenge, dilluns, segurament diumenge...
Sí, és a dir, que no hi haurà una setmana de 5 dies.
Sí, jo crec que...
Quatre dies
això sí
de descans.
Crec que s'ho miraran. Ah, algun dia tindrem algun ensurt d'aquells de jugar divendres i a la setmana... O haver jugat diumenge i a la setmana següent et toca dissabte a primera hora, o... Bé, és a saber.
Puc dir una popular opinion?
Sí,
a veure. I prefereixo el futbol el diumenge, que quedi clar, que no se'm malinterpreti. Però a mi el futbol el divendres no em desagrada.
És a dir, jo abans que dissabte al migdia o primera hora de la tarda...
I molt abans que dilluns, prefereixo divendres.
Jo abans de dilluns segur. Abans de dilluns...
Però divendres m'agrada.
Jo t'ho faig una petita esmena, per mi, fora de casa. O sigui, ja sé que això juga en contra...
Ha de ser fora de casa.
No, dic que... O sigui, si em dones a triar, i sé que això juga en contra d'ara molts aficionats que ens estaran escoltant, que estaran dient, sí, home, clar, llavors ens quedem sense poder viatjar, perquè, clar, divendres és... Jo, si puc triar, i ens han de posar divendres, que ens els posin els divendres fora de casa, i no pas a casa. Però això ja és un tema segurament més logístic personal que no pas d'algú que tingui una base científica darrere o una opinió molt més allò mesurada i cuinada.
Aquí hi haurà opinions per tots els gustos. Jo estic amb tu, Parc. A mi els partits el divendres al vespre crec que són millors, també a nivell d'afavorir afluència de públic, que no pas un dissabte al migdia, un dissabte a primera hora de la tarda. Això serà dramàtic quan ens toqui. Morcillo diu al Xau que juga dilluns i divendres. Doncs mira.
Ah, sí? Ja hem trobat un que li ha passat això.
Dilluns i divendres?
Sí, pot ser. A mi em sona que el madrileño juga el dilluns a la primera jornada, el divendres de la jornada 2x2 juga divendres a Cartagena, crec.
El Cartagena vindrà de jugar divendres, també. És a dir, clar, és que és especular per especular. No sé si el Cartagena... Algú diria, home, no es pot menjar dos divendres seguits. Doncs que li diguin al Nàstic, també, no? Mm-hmm.
Si el madrileño no haurà jugat, quedem, aquest dilluns jugarà, no? Primera jornada,
sí,
de voltant dilluns,
1...
i torna a jugar...
Hòstia, és una animalada, millor.
És molt bèstia, sí. Molt bèstia.
És una animalada.
Ah, no, ara ens hagués passat a nosaltres i estaríem realment... Ara ja traiem foc pels queixals.
O sigui, tens 4 dies per preparar el següent partit?
Els estan preparant els nanos per quan hagin de jugar amb el primer equip i tenir Champions i aquestes coses els dimecres i no poder descansar gaire. I, bueno.
És a dir, jo... Per rematar el tema, que al final aquí ens estem enrocant molt amb aquesta qüestió, però jo entenc que aquí al final... equips com els filials els puguis, no vull fer servir la paraula, però els puguis fer la punyeta amb els horaris més impopulars, perquè al final són els equips on generalment hi ha menys assistència de públic i sí, no, són els equips que arrosseguen també menys afició
el
visitant.
El madrileño l'estàs fotent jugant a Cartagena, O sigui, a Cartagena. Per tant, aquí sí. Els que estan, entre cometes, ja sé que és el segon horari dels dos de divendres, és el de més tard, perquè és el de les 9 de la nit, quarts de 10. Però, clar, al final, partit allà, el debut a casa del Cartagena serà contra l'Atlético madrileño un divendres a la nit.
Bé, jo sincerament...
Bé, us agrada, a vosaltres us agrada,
I a tu, fora de casa.
Jo fora de casa, sí.
Jo, sincerament, no crec que la Fede es fixi gaire en aquest ha jugat diumenge, li donaré més... Mira...
Moneda a l'aire.
Distribueixo els partits per aquí. Movistar i aquestes plataformes que fan 10 partits. Voleu aquests? Doncs amb aquests horaris i anar tirant. No crec que estiguin allà estudiant-s'ho tant al detall. Crec.
Bé, hem parlat dels horaris. Parlaves tu, Parc, ara de Movistar... perquè lligant una qüestió amb l'altra, avui hi ha hagut novetats respecte a la tele.
Cada dia, bé,
cada dia. Ahir en va haver-hi, avui n'hi ha hagut. Al final, aquí el quid de la qüestió és on no es podrà seguir la primera federació 25-26, perquè és que es pot veure tot arreu.
Sí, aquí també et perds, no? Si hi ha un mar d'horaris amb el tema de les plataformes televisives, també també en un munt, i en les últimes hores, en els últims dies, també han anat sortint allò nous operadors de televisió que s'han afegit a la festa de la primera federació.
Ja veig la imatge preparada, allà al control.
Sí, fot-li, Roger, perquè és un descontrol... Vaja... El tema
ja no hi cap a la tele, no podem fer ni aquí darrere.
Correcte. El tema del lot complet segueix igual, és a dir, la Liga Plus i Futbol Club són les úniques plataformes que ofeiran tots els partits de la fase regular. Però on hi ha novetats és amb el tema d'aquests famosos 10 millors partits de la jornada, que tenien Movistar Plus, Digi, i ara s'han afegit Orange TV i Zappi.
Que no sabia ni que existia.
Que Zappi, imagina't, és una plataforma... que, si no, que em corregeixin, si algú la coneix més, però que està adherida com a alguns operadors locals en concret per comunitats autònomes, o sigui, no és una cosa que puguis agafar independent, i per això no posa el preu, perquè és que depèn d'aquest operador local i no sé què. Vull dir, una mica embolic tot plegat. Però bé, que aquí la qüestió és que sobretot hi ha novetats amb el tema d'això dels 10 millors partits per jornada, que ara agafant un munt de plataformes.
Hi ha també el tema d'Esport 3.
I el tema de les autonòmiques, sí, que aquí també cada autonòmica és un món, perquè com a molt poden oferir, en el cas de TV3, per exemple, doncs pot oferir com a molt dos partits per jornada, que entenem que ha de ser dels equips catalans. Crec que Andalusia és l'única comunitat autònoma que té 6 clubs, segurament.
Té 7, no?
O un mínim de 6 clubs, vull dir. Aleshores, Canal Sur podria emetre 3 partits per jornada. Però en cas de TV3 pot emetre 2 partits per jornada.
Però pot ser que tingui un topall, Televisió de Catalunya, també?
És que l'escrit no queda del tot.
M'ha semblat llegir en algun lloc, ja et dic, avui vaig molt espès amb on he llegit les coses, si no ho diria tranquil·lament. Diria que hi ha com un topall, que hi ha un màxim de 20 o...
Les bases estableixen, i aquí crec que pot haver una mica de confusió, per això no ho sé. Diu que es poden presentar ofertes, estic parlant de les autonòmiques, ofertes individuals per emetre un màxim de 2 partits per jornada. I aleshores diu, a les comunitats autònomes que participin en la competició 6 o més clubs es poden presentar ofertes per emetre 3 partits per jornada amb el límit d'emissió de 20 partits màxim per club. Però no sé si s'està referint a totes les autonòmiques o només a aquelles autonòmiques que tinguin 6 clubs representats.
No
és una mica enrenou.
No ho sé.
Però vaja,
ho anirem veient.
El cas és que TV3 oferirà 2 partits per jornada com a màxim, que també, a més, el lot diu que es presenten ofertes individuals per emetre un màxim de 2 partits. Això no sé si vol dir que pots escollir, potser que hi hagi alguna jornada que emetis un partit, altres dues, o fins i tot alguna que no emetis, no, o no sé si està per fixat.
Jo crec que en el cas de Televisió de Catalunya...
Té 3 equips per escollir.
Té 3.
Dependrà si juguen a casa o fora.
I dependrà després de tota l'oferta televisiva esportiva que tingui Televisió Catalunya, com perquè, com dius, hi hagi setmanes que potser només fan un partit dels dos possibles, o una setmana que allò que coincideix, i estem farts de veure-ho, i més no havent-hi un equip del Futbol Club Barcelona implicat a la competició, que això sempre alleugereix una mica la pressió, a que algun cap de setmana entra en vol, retransmissió de tennis de no sé on i alguna història més d'aquestes de Kings League, no hi hagi futbol.
Sí, però al final també dependrà de l'acord d'Esport 3 o de l'entesa amb la resta d'autonòmiques, perquè pot ser que el Sabadell vagi a una comunitat autònoma X jornada...
Sí, home,
que
amb l'Andalusa podrien arribar a l'acord, ho dic, perquè em sembla que la Valenciana, a punt, per exemple, no l'he vist enlloc que estigui...
No, i B3, jo diria que tampoc em sona, és a dir, quan vagis a jugar contra l'Ibiza...
Igualment, després no també m'agradaria veure quins partits, o sigui, no sé si Esport 3 té la llibertat d'escollir, doncs jo vull aquests, si posem ja 20 del Sabadell...
És a dir, si el fa Movistar, llavors tu no pots...
O al revés, no o sí, els que facin aquests que tenen aquestes plataformes dels 10 partits per jornada, potser Esport 3 sí que el pot fer, però hi ha partits que potser són exclusius dels que tenen el lot complet, per dir alguna cosa, i aleshores Esport 3 no pot... Ho dic perquè al final... Potser ja no ens surt ni a compte agafar la Liga Plus o Futbol Club, perquè entre el que emet una plataforma tipus Movistar Plus, entre l'autonòmica de TV3 i entre... Potser pots agafar l'emissió d'una autonòmica de fora, veient-ho, sí, per streaming, potser ja ho tens tot.
Jo crec que ara...
És arriscat, però sí.
Clar, t'arrisques això, que coincideixi que hi hagi algun dels 38 partits que per una raó o per una altra no el puguis acabar d'enganxar. Clar, la manera de tenir-lo segur, com has dit al principi, són les dues plataformes, sí, que donen tota la Lliga segur. Que
d'això
són
segur.
La Liga Plus i
Futbol Club.
De fet, bé, el Víctor preguntava per aquí, diu, els que ja tenim Orange ens entra igual que Movistar, no? Diu, jo entenc que sí.
Sí,
al final aquí
sí,
tindran
segur,
aquest canal.
En un canal, sí.
I clar, la pregunta del milió la feia abans l'Oriol, que deia, entre Futbol Club i la Liga Plus, què? Què fem? Doncs aquí entra una mica l'acció de cadascú.
Sí.
Ara valen el mateix.
Valen el mateix. Em sembla que en Futbol Club fas una ajuda al Sabadell, diria.
Sí.
No sé,
si poses diners, si poses com a club...
Correcte, si poses com a club vinculat, o digue-li com vulguis, o preferit, o favorit, al Sabadell, em sembla que hi ha una ajuda pel Sabadell. Per la resta... El que sí que ens asseguraven, i això em sembla que ja ho heu explicat en alguna ocasió, és que la retransmissió, la realització de la retransmissió és única, és a dir, l'ofereix Quality Media a través de les subcontractades que tinguin a cada camp, això serà així. Per tant, la imatge que es vegi serà la mateixa a qualsevol de les plataformes barra canals dels quals estem parlant, i fins i tot que jo tenia aquest dubte en algun cas, per això de que ballaven els preus i no m'acabava de quedar molt clar perquè uns cobraven tant i uns altres cobraven molt menys, que les narracions, exceptuant les autonòmiques, seran les mateixes. Exceptuant les autonòmiques, és a dir, per posar noms, el company Jordi Sunyer o el Lluís sí. Cervelló, etc., sí que narraran els partits per Esport 3, però, en canvi, si tu tens la Liga Plus o Futbol Club o Movistar, el narrador, la retransmissió, serà la mateixa.
És a dir,
no estarà personalitzada.
Hi haurà 20 narradors i no hi haurà 80...
Correcte, clar, que aquest era un altre dubte. Jo pensava, home, si aquests cobren tant i aquests cobren tan poc, és que potser la diferència està entre el que pagui un pel seu narrador i el que pagui un altre. Doncs no, es veu que la raó era una altra, i ara que hem vist que han començat les ofertes i els avantatges i els descomptes i la bonificació de no sé què i no sé què, no sé què, ara hem comprovat i hem fet la consulta i la retransmissió serà la mateixa. Aquí, clar, llavors dependrà de que cada servidor de cada aquesta plataforma tingui la força per aguantar i que no es talli el partit a mitja retransmissió.
El que no sé si en una plataforma en concret pots escollir l'opció d'àudio, és a dir...
De moment,
de forma prefixada,
tens la negociando, que diria aquell, però no
estamos trabajando en ello,
però no hem acabat d'aclarir la possibilitat, no, perquè la gent no entengui el que hem intentat o el que estem intentant és que aquesta productora que s'ha quedat a tot el servei de realització d'aquesta temporada de la Primera Federació habiliti la possibilitat de que hi hagi opció d'àudio perquè la gent del Sabadell, que vulgui, evidentment, no és obligatori, pugui tenir l'opció de triar doncs, o la narració en castellà o la narració de Ràdio Sabadell i que ens puguin escoltar. Però, insisteixo, abans que algú comenci a dir i per on, de moment això no ha arribat. I per la primera jornada ja us aviso que si voleu escoltar Ràdio Sabadell serà des del camp o des de casa o des de la feina o des de la platja, però per les vies habituals d'aquesta casa.
Perdó, Vitori, sí. Aquí està el gràfic, eh? Sabadell
sí,
en joc.
Sí, home, allà baix, eh? El més gran de
tots els partits del Sabadell, eh?
Correcte, aquests ho fan tot.
En àudio.
I gratis, eh? Aquests sí que...
Per cert, per matisar el tema del que deia abans de la Liga Plus i de Futbol Club, és cert que valen el mateix. Ara mateix es poden adquirir per 65 euros. Per aquest preu, ho dèiem per aquí, pel xat, eh? Futbol Club habilita dos dispositius, la Liga Plus només un. Si es vol un segon dispositiu per la Liga Plus, hi ha un paquet de 75 euros, és a dir, 10 euros més car. També és cert que, com deia per aquí abans el Sergi, per exemple, la Liga Plus té aplicació per televisió. Futbol Club desconec que tingui aplicació per tele. Sé que hi ha aplicació mòbil, però a tele no tinc massa clar. Que cadascú decideixi el que sigui millor. Però és cert que, per exemple, el que deien aquí, el Chao crec que era, que si tu t'ho muntes bé amb algun amic, doncs per 32 euros per temporada, per exemple, ho tens a Futbol Club.
No, i a més el Chao TV, perquè amb el que s'estalviaria en aquests 32 euros, és el berenar que portarà d'aquí una estona. Oh! Ara.
Avui porto
el podem felicitar ja o no?
És el seu aniversari.
És el seu aniversari.
Avui?
Sí,
què
per això.
Dius,
sí,
per això. No se m'havia dit
però
això.
Però no ha portat per anar.
Jo estic esperant ara que aparegui, segur que està
doncs
per aquí.
No el felicito.
Segur que
I quan vingui,
no, no,
ja
estarà
el felicitaré.
Baix, estarà baix veient el programa des del carrer per pujar ara amb el berenar.
Hi ha gent que es posa al banc de davant de la ràdio
a passar la tarda.
Utilitza el wifi allà, eh?
A passar la tarda. Dit això, va. Que portem mitja horeta de programa.
No hem vingut a dir res, ara.
No, home, hem tingut un bon debat. Això un dia al Tribuna parlarem largo i tendido del tema televisiu. Hem parlat dels horaris, hem parlat de la tele. Toca parlar d'Arthur Bonaldo. Sergi Garcés, avui has anat a la roda de premsa d'Arthur Bonaldo, la primera de la temporada entre setmana d'un futbolista. Ara el Parc ens ha rescatat també alguns fragments.
El cinquè capità de la plantilla, teòricament, si fem cas a l'ordre amb el qual hem anat veient els braçalets, recordem, si no vaig errat, Sergio Cortés, Rubén, José Ortega, Kaiser i Bonaldo. Aquest seria el cinquet de capitans. I ha parlat un dels capitans, a més una veu autoritzada, la temporada passada va acabar sent molt important, malauradament amb dues lesions que el van deixar bastant lastrat al llarg de la temporada, però al final, amb aquesta posició que sembla que el veurem aquesta temporada. És cert que llavors era en línia de 4, ara serà, teòricament, en línia de 5, però hem escoltat, i hem estat allà compartint una estona amb Artur Bonaldo, que sempre ve de gust a escoltar-lo. Ens ha deixat caure als mitjans que, si va bé, ara que tindrà la seva filla ja escolaritzada a Escola Bressol, és petita, en català, aquí a Sabadell, que a final de temporada s'atrevirà a fer la roda de premsa en català. En català. Ja li hem dit que vagi practicant, perquè el cargol i el sol solet i tot això les haurà de començar a aprendre ara. Segur que
el cargol treu banya, eh?
El cargol treu banya, sí. I el sol solet.
Què ha rescatat Sergi Parc d'aquesta roda de premsa?
Doncs mira, primer...
Crema, tot crema.
Sí, primer fragment justament parlant del tema de la capitania.
Hòstia.
Com a cinquè capità, que ara recordaves tu, Sergi Garcés, doncs així parlava d'aquest nou rol, o d'aquest rol, que ha d'afrontar el brasiler aquesta temporada.
Hago parte ahora de los capitanes del equipo. Si es verdad que, aunque no estuviera entre los capitanes, yo creo que eso es algo que llevamos dentro, ¿no? O sea, liderar no es algo que te pone un título, ¿no? Es algo que se lleva dentro, y yo en toda mi vida, en todos los sitios que estuve, intenté ayudar a liderar de mi manera, de mi forma, pero es algo que siempre lo he llevado dentro. Entonces, en esto estoy contento, estoy feliz de poder tener este reconocimiento del grupo, del equipo, y espero ayudar lo máximo posible y poder ayudar a los capitanes, al cuerpo técnico, a liderar el equipo al éxito, ¿no?
Realment ja ens va sorprendre la temporada passada a Bonaldo, que després d'una llarga inactivitat per lesió va tornar i va ser peça clau en defensa els últims tres partits del playoff, tres dels quatre partits. Per tant, no sé si està ben dit allò de sorpresa agradable de la pretemporada, perquè realment ja va actuar com a defensa l'any passat, el curs passat, si més no. Però jo, una de les coses m'ha deixat més satisfet aquesta pretemporada és el nivell al darrere i sobretot amb aquest punt de jerarquia, no? que comentava ell. Al final, jugant al costat d'un altre capità, com és Kaiser, potser aquesta jerarquia, aquesta veterania que reclamàvem, que potser faltava l'eix de la defensa amb algun fitxatge que hagués de venir de fora, doncs potser la podem trobar amb Artur Bonaldo.
No, i que al final la figura del capità sempre l'acabem reduint al fet de portar el braçalet i estar al camp, i els que poc o molt segur que heu jugat algun equip d'algun esport més o menys organitzat, ja no parlo amb els amics, sabeu que un capità té una ascendència al final sobre la resta i unes responsabilitats respecte a la resta de companys que van molt més enllà del partit, que van molt més enllà dels 90 minuts i de protestar-li a l'àrbitre o de fer el sorteig inicial, no? I al final el que tu has de buscar, i per això gairebé sempre la tendència és buscar jugadors doncs amb una veterania, amb una experiència, amb un, allò que es diu, un saber estar, per sobre de si són o no molt importants en el terreny de joc. Ho dic perquè és fàcil que aquest any a l'Omió ens trobem això, que el quart i el cinquè capità juguen i els tres primers no juguen. O que el primer no juga tant com jugava la temporada passada, i em refereixo evidentment a Sergio Cortés, o sí, ja veurem. Això ja Ferran Costa que s'encarregui. I al final, el que va deixar clar Bonaldo la temporada passada, torno a dir, és més enllà de si va ser important o no en el terreny de joc, és que era un jugador d'aquells que notaves que tenia un pes dins del grup, no? Que d'aquells que estàs convençut, i jo no he estat dins del vestidor per poder-ho afirmar al 100%, que quan segur que obre la boca allà dins, com a mínim se l'escolten, i no és el mateix ser el... Ara que no se m'enfadi Miguelet, però no és el mateix ser el més simpàtic, o el més graciós, o el més animat, o el més bromista, o el més mediàtic, si vols dir-ho així, amb que després, dins, tinguis aquesta fortalesa per poder convèncer la resta, o voler tenir aquesta responsabilitat de representar, i no sempre a la part simpàtica i agradable, perquè després venen moments complicats durant la temporada, on són els capitans, i si no recordeu la temporada passada, els que havien d'acabar sortint a donar les explicacions. Sergio, Rubén, Gianni, eren aquests els que acabaven en els dies importants havent de sortir, fins que vam descobrir que Kaiser obria la boca tot i portar poc temps aquí i te l'escoltaves, tot i que sortia Bonaldo i te l'escoltaves, etc, etc, etc.
I aquest respecte jo també crec que te l'has de guanyar sobre el terreny de joc, i si estàs rendint bé i jugant bé o no, ho dic perquè crec que la pretemporada de Bonaldo, no sé si estareu d'acord amb el que hagiu vist de l'estiu, però crec que ha estat bastant, bastant bona. És a dir, en aquesta posició del central, que com deies tu, Vitor, ja va haver de jugar la temporada passada en els play-offs, crec que va rendir bé i crec que ara que se li ha donat continuïtat i que se'l veu més en aquell lloc que no pas al mig del camp, crec que ha estat molt bé. I això també s'ho ha guanyat. No sé si pot anar relacionat també una cosa amb l'altra, però jo insisteixo que crec que ha estat bé. Però vaja, dèieu el tema de la temporada passada, va ser complicada també per Bonaldo amb el tema de les lesions. Al final va tenir la seva responsabilitat, però ell mateix en aquesta roda de premsa ha dit que va ser una de les més dures de la seva carrera i feia aquest poti-poti de dir, comparo amb el que em va passar la temporada passada, que físicament no cal rotllar, i en canvi, aquesta temporada o pretemporada ho he jugat molts minuts, em sento bé físicament, de titular la majoria de partits, apunta a ser titular també contra el Dense, i aquí fa aquesta comparativa i aquesta millora de Bonaldo en l'aspecte físic.
Al final, el año pasado, yo no me acuerdo un partido en toda la temporada que yo no he jugado pinchándome con mucho dolor. Tuve una temporada muy, muy, muy incómoda, para mí muy difícil. En lo que he dicho, al final hemos terminado celebrando y esto está muy bien, pero ha sido una temporada para mí, a tema personal, muy complicada, y este año está siendo todo lo contrario porque he empezado desde el principio una buena pretemporada, y eso, si tú ves lo... yo particularmente todas las temporadas que he hecho una buena pretemporada fueron temporadas que he jugado casi todos los partidos, más de 30 partidos, y lo he hecho muy bien.
Doncs mira, a veure si és una qüestió matemàtica i també es compleix aquesta temporada. Recordo que l'any passat, l'estiu passat, va arribar a l'agost.
Arriba tard.
Va, a principis d'agost. Entre la primera i la segona setmana. Diria, no sé si tu, Parc, tens més memòria, però crec que més o menys quan va venir Alberto Trapero...
No me'n recordo.
No te'n recordes?
No me'n recordo.
Ostres, si algú pot ajudar per aquí pel xat, jo diria que arriba, si no el dia abans, dos dies abans, que Alberto Trapero, va ser arribar i lesionar-se a mitjans d'agost. Doncs diria que Bonaldo arriba cap al 7, 8, 9 d'agost. D'aquí que digués ell que no va poder fer la pretemporada sencera com a ell li agrada.
No, i que a més es va lesionar dues vegades, va trencar el ritme, i per sort, avui ho ha comentat un parell de vegades, al final les històries gairebé s'expliquen per com acaben, i clar, la de la temporada passada va acabar molt bé, amb la qual cosa sembla que tot això queda tapat i queda oblidat. De fet, no sé si ho veurem... Hi ha hagut un moment que li hem preguntat per l'aprenentatge de l'any passat, també. A nivell global, no a nivell tan personal, sinó una miqueta com a col·lectiu. Quines conclusions o quin aprenentatge van extreure d'un any molt complicat? Molt complicat. No vull fer un petit spoiler del que serà la sorpresa final de cara a demà, però algú ho ha titllat fins i tot d'un guió de Hollywood, de dir... vam arribar a tocar, a veure allò, l'infern de molt a prop, a veure que allò s'enfonsava i gairebé, citaré gairebé textualment o no, implosionava, i en canvi va acabar molt bé. I això també ho ha comentat, no? De dir, bé, no m'havia trobat mai en un any així, en un any on només les ganes de tirar-ho endavant, les ganes de creure-hi fins al final gairebé com a col·lectiu, va ajudar que quan ja ho donaven tot per perdut, tots plegats, al final l'equip va saber reaccionar, va sobreposar-se i al final ja el coneixem tots plegats, no? Però clar, és que va ser un any a títol personal per ell complicat, tot i aquest final feliç, i a títol col·lectiu per tots els que queden d'aquella etapa 2024-2025, crec que per no oblidar tampoc en línies generals.
4 d'agost, dèiem per aquí,
que va ser... Jo pensava que havia arribat més tard,
Un palet abans del que dèiem abans, però sí que és cert que va tenir problemes físics a la pretemporada. Diria que no agafa la titularitat fins al partit de la primera volta al Narcís Sala contra el Sant Andreu, per aquelles dates aproximadament, i després es lesiona al partit de la segona volta contra el conjunt quadribarrat. Per tant, va ser un any irregular per Arthur Bonaldo. Moltes preguntes ja que ens comencen a arribar per aquí del tema mercat. No patiu. Ara, després, si no, les torneu a fer. Abans, Parc, un altre fragment. L'últim, de fet, d'Arthur Bonaldo.
Sí, demà amb aquest motel que ja heu promès? Suposo que tindrem una mica més de temps de fer una mica... O no, clar, perquè hi ha la sorpresa, però una mica moda prèvia també de cara a l'Eldense. Però us imposa l'Eldense? O sigui, així, com... d'entrada per tenir-lo a jornada 1?
És que no me l'he mirat. Jo, sincerament, no me l'he...
No tinc coneixement a fons. Sí que he vist que la pretemporada no els ha acabat d'anar massa bé, que tenen encara molts... o algunes places importants per omplir dins del que és la plantilla. No diré, no faria jo tan titular gran de dir equipo a medio hacer, perquè no és molt exagerat, però sí que jo crec que està pagant les conseqüències, a vegades, i nosaltres malauradament ens ha tocat viure-ho també, del que suposa un descens de categoria del futbol professional, el futbol ja no tan professional, per molt que hi hagi, doncs, les compensacions econòmiques, sí, sí, i aquesta història. Jo crec que per aquí, per un costat, has de pensar, hosti, tu, ens ve un equip acabat de baixar, amb jugadors, alguns d'ells que han jugat a segona a les últimes temporades, però per contra crec que estan en aquell punt encara d'ensemblatge.
Sí, és que tal qual és això. És a dir, dic això i ja veuràs que dissabte ens foten un carro.
No, és que pot ser una cosa no està renyida amb l'altra.
Està clar, però és el que deies, pretemporada, resultats no els anava molt bé, l'equip és pràcticament tot nou, pràcticament tot nou, i s'ha notat això. Encara han de fer alguns fitxatges, entrenador nou, director esportiu... Vull dir, és que han canviat tota l'estructura. Llavors, dit això, ja dic, ara potser ens foten un carro. Però
és clar que millor ara que la jornada 17.
Jo crec que és el millor moment de rebre un equip així.
Anava a dir, anem a fer servir allò tan manit també dels filials, saps? Allò que sempre dius, els filials millor agafar-los al principi perquè els nanos encara no... Que no significa que no te'n puguin fotre quatre, com dius. Però crec que amb l'Eldense, dins de la mala sort o del calendari així d'entrada sobre el paper... complicat que té el Sabadell d'arrencar de casa, sobretot, perquè és que és un acabat de descendir, 15 dies després un altre acabat de descendir, i 15 dies després no és un acabat de descendir, però és un filial d'aquells que sempre te l'has de mirar amb molt de respecte, com és el Villarreal, no? Dins d'això, estic d'acord que jo, a risc d'equivocar-nos i que fem un 0 de 9, esperem que no, a casa, pugui ser una sensació de dir, home, si l'Eldense millor agafar-lo ara que d'aquí 10 jornades que estigui una mica més en rodatge, crec que pot ser una bona fotografia fixa.
Sí.
Tot això volies lligar amb alguna amb la resposta de
Bonaldo? No, sí, dit això, perquè no. Bonaldo ja ha fet com una mica allò de prèvia també, a més que... a veure, també s'ha de veure aquest Eldense, però crec que el Sabadell està més fet... Ara mateix dic que l'Eldense, d'això, del que deies de l'engranatge de les peces, i perquè al final el Sabadell té la meitat de l'equip que continua la temporada passada, i bé, durant el que ha anat demostrant la pretemporada, alguns alts, alguns baixos, però amb coses que poden ser més esperançadores o més del segell de Ferran Costa. Dit això, al final l'equip acaba invicta la pretemporada, això se li ha recordat a Bonaldo en aquesta roda de premsa, i el que diu el brasiler és que dels amistosos els resultats tampoc importa massa, i així afronta el migcampista reconvertit en defensa aquesta primera jornada de Lliga.
La pretemporada es viene bien estar invicto, ¿no? Pero si es verdad que no cuenta mucho, porque lo que cuenta es, de verdad, es la Liga, ¿no? Pero bueno, el rival Eldense tampoco tengo que hablar mucho yo, ¿no? Un club que acaba de descender, que tiene un presupuesto muy alto, que tiene expectativas altas. Entonces nosotros vamos a encarar el partido con la humildad necesaria, con el respeto necesario, pero bueno, mirando a los ojos y competiendo de tú a tú.
Doncs una mica en la línia del mateix del discurs que es feia servir contra la prèvia contra l'Ibiza. Mirar un rival exigent, complicat, de tu a tu, i sent conscient que estem parlant d'un dels pressupostos més alts de la categoria, però que aquest Sabadell està capacitat per plantar cara, com ja vam veure especialment en la primera part de l'última amistosa a la Nova Creu Alta contra l'equip de Paco Gémez. El Vicenç deia per aquí, aquest any hem fet pretemporada amb el 90% de tot l'equip, quelcom inèdit, a casa nostra. Per força s'ha d'acabar notant i fer valer. Home, a mi m'agradaria veure, demà podem entrar-hi més a fons, però les línies generals que ha traçat el Sabadell en aquesta pretemporada, és a dir, un equip que és sòlid al darrere, que concedeix molt poquet, és cert que té l'assignatura pendent també de ser segurament més incisiu a dalt, perquè l'únic partit on ha marcat dos gols diria que va ser l'estrena contra l'Hospitalet de Tercera Federació, i a partir d'aquí sobretot, no sé vosaltres, però una espècie de primera part de l'altre dia ampliada, si pot ser, als 90 minuts, que serà difícil perquè al final tens un rival que, contra el qual doncs, et tocarà patir en fases del partit, com és l'Eldense, però com a mínim la sensació que vam tenir l'altre dia en la primera part contra l'Ibiza. És cert que els primers 5-10 minuts et va costar allò ubicar-te, no? Saber quin rival tenies al davant, però després vam veure un Sabadell que per moments feia o explotava les debilitats del rival, que era aquesta pressió a camp propi, però després recuperació i sortir com fletxes. Això l'equip de Ferran Costa l'altre dia ho va fer perfectament. Veurem quin pla de partit, no? Hi ha aquest dissabte contra l'Eldense, si s'opta més per una pressió a tot el camp, si s'espera al darrere i també doncs, això es busca fer mal a la contra. Jo em conformaria amb veure un equip com el que vam veure l'altre dia a la primera part.
Home, és que sí, més enllà de la sort o l'encert que puguis tenir, si jugues com a primera part, traient els primers 5-10 minuts que et va sorprendre segurament la sortida amb força d'un molt bon equip, no oblidem, per mi l'Ibiza no he vist encara els altres 17 equips del grup, per allò d'haver comptat també el madrileño, que també el vam veure en acció, però és dels que ja ho vam dir durant la Transmi. Per mi estarà a la part alta i ni que sigui per noms amb els Fede Vicos, Bebés, etc, per allà, Gallars, etc. Hosti, és una
carta playoff. És
una equip a tenir molt en compte. Per tant, si el Sabadell és capaç de fer els 30 minuts, 35 minuts de la primera meitat aquells i una mica més sencer a la segona del que ho va estar a la segona meitat contra l'Ibiza, torno a dir, sempre partint de la base del que tenies davant, tens garanties. Però clar, és que el que diem, les pretemporades també enganyen molt. Ara ja això sí que va de veritat i aquí ja entren tots els factors. El que diem, l'Eldense no ha guanyat encara en pretemporada, si no vaig errat, no ha guanyat cap partit, però et pot fotre un 0-1 ràpid.
I, però el Sabadell fa 12 anys ja, que no guanya una primera jornada.
El pla de partit se te'n va en orris en el minut 2, que sí, tant de bo que no, i que se m'entengui. O al revés, o surts com un llamp, com el dia de l'UQAM aquí, i et fots 3-0 si et xiulen un penal que no et van voler xiular aquell dia, i llavors dius, hosti, que plàcid ha estat això. Ja tocaria també un inici de temporada, no et dic plàcid, però una mica alegre, que fins ara, dius, ens hem de remuntar molt enrere per trobar un inici de temporada on haguem celebrat els 3 punts de sortida.
Sí, sí, des de la 2013-2014, contra el Mallorca. 4-0, te'n recordes tu d'aquell partit?
Sí. No, home, me'n recordo del partit en si. Me'n recordo de...
Que uns anaven d'arlequinats, els altres de vermell
i negre, i que vam jugar molt bé, perquè vam guanyar 4-0. No me'n recordo, la veritat.
Doblet de Cristian García, un de Carlos Hernández i un de... d'Aníbal, si no m'erro. Avui estava mirant el resum, precisament, d'aquell partit. Doncs res, amb aquestes millors imatges que estem veient precisament del partit de l'altre dia contra...
Que l'altre dia tens 2-3 mans a mans que amb una mica només d'encert...
Aquest de fet és de la segona part, que parlàvem de la segona part. A la segona
sí,
part.
Però a la segona part el ritme, ja et dic,
Sí, va ser un altre.
I no parlo només del Sabadell, perquè a l'Ibiza ara que veiem la contra que va acabar amb el gol, sí, ens quedem amb aquesta imatge, però tampoc va ser una segona meitat brillant per ells, El que passa que...
El travessell i el gol,
sí,
van tenir.
La segona meitat, en general, de les pretemporades, sempre dic el mateix, les segones meitats, quan comencen els balls de canvis, ara parem, ara no parem, ara la pausa d'hidratació, costa que hi hagi una mica de fluïdesa en els partits.
Què? 5:10 de la tarda, 53 minuts de directe. Anem a parlar del tema estrella, cada estiu o què?
Mercat?
Sí, no?
Mercato.
Ara que feia també setmanes...
Què
que
ens queda ara? Ara que ens queden...
anem bé si tu comences preguntant ja això.
No, però són...
Queden 5 dies.
No.
Ja ho sé. Sí, però
això no.
Queda per fer sí. I la gent també necessita saber què passarà dilluns.
Home,
a
dilluns,
Ràdio Sabadell.
A dilluns no, tribuna,
si
no?
Si hi ha tribuna
dilluns
fins...
Dilluns està tancat ja.
Dilluns tribuna?
Dilluns tribuna de 7 a 9.
Hosti.
De 7 a 9?
Segur.
A
9.
I si hi ha...
No, Roger Benet té un sopar.
Ah.
Amb mi.
Bueno.
Aquell dia...
No era a les 8, el tribuna.
Era a les 8, però com és el primer dia i hi ha tancament del mercat de fitxatges, farem de 7 a 9. No sé si ho puc dir encara, per tant no ho diré, però hi haurà convidats, evidentment, hi haurà convidats, i tertulians. Però ja donarem més detalls, el dissabte a la Transmi. Però el mateix dilluns es tanca el mercat, a la mitjanit, a les 23:59:59. hi ha coses per fer. L'últim dia aquí al motel, Sergi, no sé si ens vas escoltar des de la platja.
Sí.
A veure, parlàvem que el central estava molt a prop, hi havia un principi d'acord, es va produir, va arribar Carlos Alemán, era el central del que parlàvem. Només hi havia una operació, era aquesta, per molt que es digués allò banderes de Turquia. I falta el mig centre. Què passa amb el mig centre?
Hi ha alguna cosa més, no?
Podia. Vam dir que allò que... Si no li suposava al club un...
Clar.
Un cost...
Sí, jo estic parlant de cost zero, és a dir, de jugadors que vindran a, o que han de venir a cost zero. A, fins i tot allò, sessions on el Sabadell no hagi de pagar ni...
Això és el que dèiem l'altre
dia. Ni la
dia,
fitxa
sí.
del futbolista. Ara ja parlant més seriosament, crec que el Sabadell va a camí de fer dues operacions més, com a mínim, si no una tercera. O sigui que estiguem atents perquè...
Però màxim tres, ara?
Jo crec que sí, tres màxim. És que ara ja et dic que parlo molt de memòria, però parlant seriosament, el Sabadell busca un mig centre i un jugador d'atac. Un jugador d'atac, ja sigui un punta. Jo el tema del punta no sé, però podria ser. I si no, un jugador d'aquests desequilibrants de banda, que potser és un perfil que, si analitzem, no tenim el jugador regatejador aquest. O sigui, tenim jugadors tipus Miguel Eté, d'un perfil molt vertical, d'anar-hi amb velocitat, però no aquell jugador desequilibrant amb pilota al peu.
Mojo Keita.
Sí. Sí, però bo, si pot ser bo, millor.
Quin exemple s'ha de posar?
No, sí, però sí, te'l compro.
Un estil així. Sí.
Si penseu, no tenim aquest perfil. O sigui, no el té la plantilla, no té aquest perfil de jugador de banda que encari el 1 contra 1.
Aaron Rey.
Sí, torno a dir. I llavors van per aquí una mica els tiros. També dic, abans que tothom comenci ara a fer aquells cercadors de clubs i, com deies, banderetes o no banderetes, bromes a banda, també, és el que s'està buscant és mercat estranger. Mercat de jugador estranger, que segurament doncs, això facilita l'arribada. És a dir, hi ha un jugador, m'atreveixo a dir, molt a prop, de signar, un jugador de mig del camp, que és aquest mig centre ara famós que comentes que evidentment necessita l'equip.
Telèfon, eh?
Sí, telèfon, però no.
No.
Sí. Vols saber què és? O voleu saber què és? Viatges al Lucar. Viatges al Lucar. Però per contra... després s'està buscant mercat estranger. Jugador estranger, jove, amb projecció, que pugui fer servir el futbol espanyol en aquest sentit com a un aparador, i que el Sabadell torni li surti a cost zero, que és el que ara mateix necessita per un tema de quadrar pressupost, o sigui, de no tirar ja allò que es diu més la mà que la màniga.
Diu l'Oriol per aquí, això pot voler dir que Utges al final no es queda a la primera plantilla?
Bé, és una opció, però jo diria que sí que es quedarà. Però és una opció, o sigui, a veure, ho hem dit des del primer moment, el mateix que ha passat amb Pol Fernández, que ja ha marxat. Són jugadors que ja vam dir que des del primer moment farien la pretemporada amb el primer equip, si acabaven de convèncer i encaixaven i es veia que tindrien com a mínim un rol, encara que fos secundari, òbviament, però que podien ser útils per Ferran Costa, es quedarien. Si es veia que no acabarien de tenir aquest paper o aquesta participació en quant a minuts dins del primer equip, era molt factible que se'ls busqués una sessió. En el cas de Pol Fernández ja hem vist quina és la sortida, en el cas d'aquí Mutgés, doncs això, queden 5 dies perquè acabi el club de decidir què passa amb ells. Que és diferent als casos de Tolosa, d'Alonso Zamora, etc, que aquest sí que està claríssim que faran la pretemporada amb el primer equip. En el primer cas, Tolosa jugarà segur sí o sí amb el filial, menys els dies que pugui anar convocat amb el primer equip. I en el cas d'Alonso Zamora, torno a dir, tot i que ha estat una mica muntanya russa de no, ara ja diuen segur que anirà al Divisió d'Honor, no, al final no saben, el club encara no ha decidit on jugarà Alonso Zamora, per qui no l'ha vist molt o l'ha vist alguna vegada és al central, és aquest jugador que juga al darrere amb molt bona sortida de pilota, etc, i del que hem parlat, 16 anys. Tornem-hi sempre, eh? És que m'agrada recalcar-ho perquè estem parlant que serà el seu primer any juvenil, ara.
2009.
Serà el seu primer any juvenil. Tu ja havies vingut a Ràdio Sabadell, no? El 2009?
Hosti, sí.
Segur. Imagina't.
M'acabes de fer gran de cop,
eh? Jo fa anys que faig els càlculs de les coses, a dir, hosti, sí, ja estava aquí.
Desembre del 2008, sí, sí.
Ara m'he despistat. Però que no saben si filial o juvenil, però el que sí que tenen molt clar, com a mínim ara mateix, com a mínim ara mateix, és que Alonso Zamora començarà la temporada anant a les convocatòries del primer equip. Segur. Segur. Ara dic això i Ferran Costa el deixa. De cara al cap de setmana.
Sí, el Sergi diu això.
Però la idea correcta, no? Allò per... No, però la idea del club de l'àrea esportiva és que, de moment, aquest inici d'Alonso Zamora sigui amb el primer equip, sí o sí o sí. I després ja veurem si amb protagonisme o amb paper dins del filial, amb Marc Abastany o amb el juvenil.
Les combos són de 22, ara.
Sí.
La que tinguis algun jugador amb algun problema físic, com ara, que si Jan Molina o Ton Ripoll, que no sé si estarà a punt, però ja et pot entrar perfectament. Sí, sí.
Un parell de preguntes. Ara fem un repàs de tot plegat, però pel que fa a les sortides, preguntava per aquí l'Òscar, novetats amb el tema Pau Fernández?
I no n'hi haurà, ja. Bé, sí, és que queden 5 dies, és que poden passar moltes coses, però...
Sí, va en la línia del que dèiem l'altre dia.
Per la intenció del club ara ja, no és que estiguin en negociació amb ningú ni estiguin oberts a escoltar, demà ve, no vull posar cap nom, però ara demà ve un club, posa la clàusula damunt la taula i s'endú a Pau Fernández, o vol negociar ràpid amb unes xifres, amb unes condicions, i potser s'enduen a Pau Fernández, però igual que durant el principi de l'estiu, recordeu, que aquí jo no havia marxat encara, li vam donar moltes voltes, que si l'oferta inicial del Villarreal era fluixa o era baixa o no era la que volia el Sabadell, etc. Però ja veurem. Ara mateix és un tema que jo diria carpeta pràcticament tancada.
De fet, tenia oferta de renovació damunt la taula. I el Vicenç deia per aquí, Jani i Javi Delgado. Diu, Ucam crec que ja ha cobert la posició de davanter.
Sí. No, és que la situació de Javi Delgado s'ha complicat, així de clar, ja ho hem explicat en alguna ocasió, s'ha complicat, en un moment donat semblava que la cosa pintava molt bé, ara s'ha complicat, ja ho veurem, fins i tot algú havia especulat amb la possibilitat de que deixés el futbol Javi Delgado, però jo ho trobo molt jove, o sigui, em sorprendria molt. Però bé, era més rumor que una altra cosa, i en el cas de Jani sí que té mal color. Mal coloret la cosa, perquè és que clar, és una posició tan particular que o hi ha una desgràcia que se m'entengui, que en els propers 5 dies, 6 dies o si es queda sense fitxa els mesos que sigui, que hi ha un porter que cau greument lesionat i es pot fitxar un porter, o ara com ara no, que jo sàpiga, igual l'entorn de Jani diu el contrari i segurament no, segur que tenen molta millor informació que jo, però que no hi ha cap oferta en ferm que es conegui per Jani, per tant veurem també com acaba aquest capítol. A mi em sap greu, el tema de tema de Javi no és que no em sàpiga greu també, però en el cas de Jani especialment em sap greu a títol personal.
Sí.
Torno a dir, el cas de Javi també, és un tio que em cau molt bé, però bueno, les circumstàncies han estat unes altres.
Bé, el Sergi preguntava per aquí si s'està mirant aquest jugador d'atac pel Regne Unit. Aquí sí que no...
Pel Regne Unit?
Sí. Està ubicant el Regne Unit.
Estic pensant en els jugadors que més o menys tinc controlats. Algun perfil per aquí podria ser-hi, sí. Un perfil. No sé si és el millor situat o no, però...
Isaac, deia aquí, l'Héctor. Està allò...
Isaac?
Isaac, el home, ex-Real Sociedad, que està ara...
Ah, Isaac, perdó.
Està en rebel·lia, no?, allà al Newcastle, sí, a veure si fitxa pel Liverpool.
No, perquè ha de ser sub-23, I a aquest se li ha passat... li ha passat ja.
El Santi, abans deia, tots tres sub-23. Tot el que hagi de fitxar el Sabadell és
sub-23. Sub-23.
Per tant... El que segur, una mica el que dèiem abans, si algú s'acaba d'incorporar ara, segur, el mig centre és una peça que s'ha d'incorporar tant sí com no, perquè ara...
I de fet és la que està més calenta,
Tens a Quadri.
Sí.
I ja està, de mig centre. Bé, pot ser Servi Bonaldo, etc, però bé. I ja ho diré, i després a mirar un o dos jugadors d'atac que puguin venir a un cost zero pel, o pràcticament zero pel club. El Santi preguntava per aquí també si ja Molina creiem que podrà jugar amb una certa continuïtat. Ha estat una pretemporada complicada.
El Santi és el pseudònim que fa servir Ferran Costa en el xat, no? Creieu que podrà jugar ja Molina?
Entenc que és el company Santi Valls. Sí. Santi ve baixa, entenc que és ell. Però...
Tant de bo, però crec que és una pregunta que ara mateix és una pregunta retòrica que tirem a l'aire de dir... Clar, el gran hàndicap que té Jan Molina és aquest. La resta, el poquet o molt que l'hem vist, sabem que és un jugador que té molta qualitat. Molta qualitat. I que pot fer molt bon treball. Però les lesions estan sent el seu gran taló d'Aquiles.
I així és d'ara.
Sí, sí. Bé, i de fet, així, per això arriba aquí també, a la temporada passada, s'ha dit pel Barça, o sigui... Si no, no te'l deixen sortir així com així.
Sí, sí.
I preguntava el Xau per aquí si Ton pot arribar al partit de dissabte. Això segurament divendres.
Sí, ho podrem veure.
L'altre dia ens deien que era una sobrecàrrega, que no era res important.
Digue-li al Xau que l'interfon és on posa estudi ara. Que ha de tocar estudi, que ja pot anar picant, que se'ns està acabant el motel i és hora de brana.
Alguna cosa més de mercat?
De mercat, no.
Que hagi quedat pendent? Alguna pregunta pel Sergi?
Pel xat, també vols?
Pel xat, ho escric pel xat.
No sé si algú per aquí també té alguna cosa més, si no anirem tancant la paradeta.
Sí que tinc una trucada que he de raspar.
No, i que demà... Demà quina hora? Demà quina hora?
Migdia? Demà al matí.
Al matí...
Matí, migdia, va.
Mig matí.
Al matí, va. Què dius? Sí,
vala,
sí.
Tenim una reunió.
Pues molt al matí, llavors, eh? Que demà ja ve l'Adri i estarem tots aquí.
Quarts de 12. Demà, quarts de 12.
Sí, bona hora. Va, més o menys. No posis hora. Si és que el problema és que sou vosaltres que poseu hora.
Ja.
Poseu franja, una franja. Franja al matí.
Franja al matí.
I ja.
No, si hi ha gent que es vol bloquejar...
Ja.
Anava a dir la platja, però no, demà ha de fer mal temps, eh? Sí, demà la gent no podrà anar
plou.
A la platja.
No és que faci mal temps, és que demà plou. De fet, està el pla Inuncat està activat, no?
Sí.
I és els companys dels serveis informatius de Ràdio Sabadell que ho anunciaven després que ho hagi anunciat, valgui la redundància, l'Ajuntament.
Doncs dia ideal per quedar-se a casa veient això.
Correcte.
I o portar berenar o esmorzar.
I tant.
Si algú...
Si no plou massa i que no sigui perillós.
A veure, demà... Últim hotel suís de la temporada. Perquè, repetim, dilluns comença la temporada esportiva a Ràdio Sabadell amb l'Hotel Suís i amb el Tribuna Preferent.
A la una, puntuals a la cita,
a
amb Adrián Arroyo i Clemente.
Sí?
Bueno, si té a bé tornar. Si té a bé tornar, que de moment ha amenaçat que torna...
Parlàvem de les vacances de Roger Benet, però...
Sí.
Compte les d'Adrián Arroyo,
Sí. Compte. Bé, ja, el pal ja li fotrem demà. Avui no està present, ja és lleig.
Està al xat, eh? Està molt actiu al xat, eh?
Però al privat també.
Demà què? Va, digue'l tu. Perquè has tirat ja...
No.
No
ho he tirat.
No, és que m'ha dit abans. Tinc una piulada que la tiraré a mig programa.
La tiro ara.
Bueno, sí, ho pots dir directament.
La tiro ara i coincideix amb el...
L'he de traduir o no?
No, està traduït ja. Està traduït. Demà, que tothom estigui atent als...
Ara, pinxa-me.
Demà, que tothom estigui atent als canals i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, perquè... tindreu una entrevista, ara queda molt gros dir-ho així, exclusiva, però és veritat, una entrevista amb Adam Rothstein, amb el màxim accionista del Centre d'Esport Sabadell, demà a Ràdio Sabadell. Per tant, la tirarem al matí.
A YouTube.
A YouTube, al web, com dic, a les xarxes socials ho podreu trobar.
Mira el teu tuit, aquí.
Ja està, el tuit a l'aire.
Que la gent compri un diccionari.
I després la comentarem. No, home, l'hem subtitulat...
Sencera.
Per gent com jo, perquè tingueu clar el missatge. Prometo, bé, això ho hauria de prometre Pau Vituri, però jo poso la mà al foc per ell, que no hem canviat cap paraula ni cap verb dels que va dir Adam Rothstein, que la traducció és correcta. I els que entenguin l'anglès perfectament, doncs ja ho corroboraran. Ara és quan et foten uns pals, Vituri, que flipes.
Podria ser.
Per les teves traduccions. Però no, bromes a banda, demà Adam Rothstein parlant de tot. I això sí que ho he de dir, que queda molt maco dir-ho sempre, però és que és una realitat. sense defugir de cap tema, cap, ni de present, ni de passat, ni de futur, ni de com està el club ara mateix, ni de com serà el Consell d'Administració, per exemple, perquè us feu una idea, ni de millores o no millores a l'estadi de la Nova Creu Alta, ni de relacions o no relacions amb l'Ajuntament de Sabadell, futbol base, de tot.
Patrocinadors.
Patrocinadors, de tot, de tot, de tot. Mitja hora, crec que és, més de mitja hora, una mica més de mitja hora.
Mitja hora, sí.
Diria jo també de pura crema, però és veritat, eh? D'una entrevista que, les coses com són, fa lleig dir-ho així, però és que és una conversa, no és mèrit dels que vam preguntar, sinó és mèrit del que va voler respondre i del que va voler explicar, que en aquest cas era el màxim accionista del club. I això ho afegeixo... Què?
No, diu Roger Manet, dale al tràiler, va.
Va,
que
no,
tenim
no.
Un fragment, és veritat.
Ah, tenim un fragment.
Sí, sí, sí.
Ah,
un fragment.
Hòstia, m'estava aquí enrotllant. Vinga, va, tira-ho.
Ah, espera, ara...
Ara no el té preparat.
Espera,
ara no el té preparat.
Ja, sí o no? Vinga, va, fot-li.
They can expect extreme effort and hard play. It is, statistically speaking, your first year of promotion is difficult, especially the first couple of games. I think we've done some smart things by keeping a core of the squad together to maintain culture. I think Ferran has had an amazing preseason in terms of how this team has developed and how they've been trained. But I think from a promise, you could expect extreme effort and very hard play. And then there's a certain amount of luck in football. You know, so it makes the sport so interesting.
Doncs això, i molt més.
Quin tràiler, tu.
Sí, 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 molt bé. La veritat és que va estar molt bé. A mi em va agradar. O sigui, és una persona amb el que he tingut l'oportunitat de parlar unes quantes vegades i la veritat és que parla clar, després coincidiràs més o menys amb el discurs o amb la idea que pot tenir, però la veritat és que ell ho té claríssim, i això és molt bo. O sigui, crec que és molt bo, i ara algú pensarà, ja estem aquí traient el pitet i sempre anant a ben a favor, però és que quan la gent li posa aquesta il·lusió i té una idea tan clara del que vol fer, només se'ls pot, com a mínim, ajudar. Després, ja et dic, hi ha coses en les que ho faries diferent, tots ho faríem diferent en alguna cosa, segur, del que veiem que fan la resta. I l'altre dia que estàvem amb ell, i no sé si vas tenir la mateixa sensació, Pau, hi va haver-hi moments de la conversa amb les quals me'n vaig en recordar molt, i ho dic així de clar, de Pau Morilla Giné. O sigui, la sort que vam tenir, aquest punt de... no sé si dir insistència, perseverància a l'hora de buscar companys de viatge. És cert que va ser en un moment de molta angoixa, on el club va estar realment molt, molt tocat, molt, molt tocat, però la sort de que, en aquest cas, el president no baixés els braços a l'hora de buscar i de no quedar-se amb el primer Pamplines que passés per aquí, i algun exemple vam tenir més que Pamplines pirata, i acabés trobant, tenint la sort o no, la sort s'ha de buscar també, de trobar un company de viatge que bé, ara l'hem vist, fins i tot li vam fer broma en algun moment de la conversa, de dir, ara el veiem que ja ho viu amb una passió que ha passat de, que se m'entengui, de no entendre què és això del soccer, què és això del futbol europeu, a aixecar-se a protestar a les ocasions, com l'altre dia,
en
un partit amistós de pretemporada. Però bé, no m'enrotllo més. Demà, a primera hora, al web, al YouTube i a les xarxes socials, i que la gent després opini, i nosaltres en parlarem, això, a l'últim motel de la temporada, en parlarem de tot plegat.
I els millors fragments d'aquesta entrevista, els temes més destacats, doncs també els portarem aquí en petits fragments al motel suís. Però coincideixo, una conversa molt interessant, on sobretot amb aquella idea de fons, tu no sé si encara no l'has tastat, no,
no.
Marc?
Però jo o sigui, tinc accés ja, és que no sé si estava acabat
tu,
ja el treball,
tu
no?
Tens accés,
o sigui,
sí, tu tens l'escolta. Sí, tens l'enllaç. Però amb aquella sensació que hi ha projecte de club a mitjà termini, que és el que a mi em deixava, o em va deixar més tranquil, també, Sergi, de l'entrevista, de la conversa, que no només estem parlant d'una persona que posa els seus diners i aparec per aquí un parell de cops a l'any i a veure com va la cosa i ja està, sinó que hi ha un projecte de club que va molt més enllà del primer equip del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, sí. És que quan va comparèixer per primer cop, que va ser allà a la Cambra de Comerç, recordo que va ser la temporada del descens.
Fa any i mig.
I se li preguntava en aquell moment què passaria si al final l'equip acabava baixant a Segona Federació. I ell ho tenia molt clar, que deia que al final, que seria un cop, però que aquest descens no havia de fer trontollar el projecte que com a club ell tenia en ment, com a club i dins de la ciutat. Clar, quan t'ho diuen al moment, és molt maco, però dius, si acaba passant, també vull veure què passa. I es va baixar. I Adam Rothstein sí. ha seguit allà al peu del canó i...
No, i que al final parla d'idees tangibles en aquesta entrevista. Sí, ara sí. no vull fer dantetes aquí a la gent, sí, però parla de coses físiques, materials, que es poden plasmar en qüestió de mesos d'altres anys. Que parla obertament del que deia el Sergi, d'aquestes reformes que s'han de fer a la nova Creu Alta, admetent que ell esperava que s'haguessin fet aquest mateix estiu. I tampoc vull fer massa més spoiler del tema, però això, que parla de patrocinadors, parla, em sembla molt interessant la part del futbol base també.
No, i del paper dels joves. Del paper, o sigui, no només... Sí. Quan parlem del futbol base, que la gent... torno a dir, estic amb tu, no és per fer spoiler, que no parla només de quines categories han de tenir els equips o com s'està treballant, o la ciutat esportiva, que també en parla, sinó parla una miqueta d'aquest... Agafant la figura, que tenim molt, molt recent, de Javi Morcillo, d'aquest rol que ha de tenir el futbol base respecte al propi club. Aquest traspàs de jugadors de la base que pugen al primer equip i que acaben suposant també una entrada de capital per la bona feina, que malauradament no ens els podem quedar ara com ara. Tant de bo algun cop els jugadors no hagin de marxar perquè estiguis a una categoria tan alta com que ja triomfin aquí i ja sigui important per ells triomfar aquí. Però ara com ara, la realitat del Sabadell és que està a la tercera categoria del futbol espanyol i el que podem aspirar és tant de bo, que no passa això, però tant de bo, que cada any tinguéssim un Javi Morcillo per vendre. Tant de bo. I d'això també en parla d'això, de la figura que significa un Javi Morcillo com a exemple dels que han de venir per sota i que han de veure això com un aparador que doni benefici a l'equip esportivament parlant, però també econòmicament parlant.
Algú no podrà dormir aquesta nit, amb tot el que hem avançat d'aquesta entrevista. Demà, no posem hora concreta exacta, perquè després ens estireu de les orelles, però cap a quarts de 12 del matí apareixerem per aquí, al Twitch de Ràdio Sabadell, amb els millors fragments d'aquesta entrevista d'Adam Rothstein, que trobareu al canal de YouTube de Ràdio Sabadell i també al web de la ràdio. I res més, fins aquí. Aquest penúltim hotel suís de l'estiu. Demà el número 20. Res, ja està, no? Alguna cosa més?
No, demà ens tornem a veure i res, analitzarem algunes de les respostes de Dan Rothstein, com la gent ja, els més fidels segur que ja a primera hora estaran allà.
Hem de donar un marge a la gent perquè
sí,
vegi l'entrevista.
Sí, perquè és un pèl llargueta, és aquesta mitjoreta que l'han d'invertir en escoltar i o llegir.
Sí, a més està condensada sense preguntes, perquè la gent vagi directament.
Correcte. Té tota la palla de reflexions prèvies a la... Tot crema, ja ho he dit, tot crema.
Gràcies, Sergi.
Fins demà.
Gràcies també al Roger Bonet. A la realització, crec que treia per aquí abans també el cap al Marc Ortín, que ha fet un cop de mà, per tant, gràcies també a l'Ortín. I que passeu un bon dimecres. Fins demà, adeu-siau.